Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. La Policia Nacional ha assumit la investigació d'un accident laboral que ha tingut lloc avui matí al Port de Palma, amb dos ferits, un d'ells de gravetat, que han patit politraumatismes i cremades després d'una deflagració al iot on feien tasques de reparació. Tot i que en un principi s'especulava amb una fuita de gas, ara la principal hipòtesi apunta que l'explosió s'ha produït quan un bufador ha entrat en contacte amb líquid inflamable. Els ferits han estat atesos pels serveis sanitaris i els bombers han sufocat l'incendi a l'embarcació. És una de les notícies destacades d'aquest dilluns, marcat per la crònica de tribunals. D'una banda, amb la condemna a 13 anys de presó, que ha acceptat l'home acusat de matar-ne un altre al torrent de Cua Negra el desembre de 2024, però també perquè encara continua la recerca de la dona declarada culpable d'assassinat per tirar la seva filla nounada a un contenidor a Porto Cristo el 2023. Ahir la processada no es va presentar a la lectura del veredicte per part del jurat. En uns moments ampliem totes aquestes informacions. Avui és 23 de març, Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en títoles amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la darrera hora de la guerra a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia una desescalada.
El president estadounidenc ordena aturar 5 dies els atacs a plantes energètiques a l'Iran després de converses productives, ha dit, entre els dos països. El barril de Brent s'ha enfonsat un 13% després d'aquest anunci.
70 milions d'euros.
És l'impacte que les mesures del pla anticrisi del govern de l'Estat tindran a les Balears, segons la secretària d'Estat de Turisme, que s'ha reunit avui amb agents econòmics i socials. Sindicats, patronals i associacions de diversos sectors reclamen un tracte diferenciat en les compensacions per ser un territori insular.
El Consell d'Eivissa vol destinar més de 40 milions d'euros procedents dels romanents a polítiques de cooperació municipal i inversions. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un pla econòmic i financer que es durà a debat en el pròxim ple de la institució a petició de l'equip de govern. El Consell Vicenc en reitera en aquest sentit la necessitat de flexibilitzar les normes fiscals per mort dels efectes del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
Xifra rècord en pràctiques de formació professional a les Balears.
Educació preveu que enguany 14.500 estudiants de primer i segon curs d'FP facin estades formatives en empreses. És, de fet, la dada més elevada fins ara.
Minut de silenci a Montuïri en recorda el nen de 6 anys mort atropellat aquest cap de setmana a una finca particular. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Mig centenar de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per retre homenatge a l'infant. Els fets van passar dissabte a hora baixa a una finca de la zona de Son Comelles. Un dels assistents a la festa de la finca es va fer marxa enrere sense veure el nin i el va atropellar, fet que li causà la mort.
Ferreries prorroga un any més la suspensió de llicències a la plaça de Menorca per la presència d'un refugi antiaeri. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'ha iniciat la tramitació amb el Consell de Menorca per catalogar aquest refugi. Es tracta d'un túnel antiaeri de la Guerra Civil que té la particularitat que no és subterrani, sinó que es troba a nivell de carrer. Això implica que l'àrea de protecció afecta 6 metres a banda i banda i, per tant, en aquesta zona que està pendent de desenvolupar, no s'hi podrà construir en un futur.
Pel que fa als esports, el Reial Mallorca se'n va a l'aturada de seleccions en posició de descens. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els de Martín de Michelis no surten de la 18a posició, ja que la derrota a Elx i la victòria de l'Alavés per 3-4 contra el Celta deixen els vermells antepenúltims a la classificació. A més, ahir, victòria del líder, el Barça, per 1-0 contra el Rayo Vallecano i del Real Madrid per 3-2 en el derbi contra l'Atlètic de Madrid. Per cert, el madridista Fede Valverde va ser expulsat i no podrà jugar contra el Mallorca. La primera federació, l'UD Eivissa, s'allunya del play-off d'ascens després d'encaixar un 3-0 contra l'Eldense, i en el món del pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea han aixecat el títol al primer pàdel de Cancún després d'imposar-se per 7-6 i 6-1 a Paula José María i Bea González.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, comencem la setmana amb ambient variable. Aquestes pròximes hores continuarem amb aquesta situació d'ullades de sol, però també amb aquests núvols que fins i tot de manera molt local aquestes immediates hores podrien deixar qualque brusca. Insistim, fenòmens locals, com ja ha passat avui de matí, sobretot a punts de Menorca, i a darrera hora del dia el cel s'anirà destapant. També destaquem el vent del nord-est, que bufaran cops moderats, per tant, situació marítima lleugerament alterada cap en el nord i est de les illes. Destaquem la lleugera davallada de la temperatura màxima. Avui els valors quedaran entre els 14 i 17 graus, sempre més baixes cap en el nord de l'arxipèlag. Per demà, una situació de tranquil·litat. En general, demà dimarts de sol, si que és veritat que al migdia creixeran núvols en el centre-sud de Mallorca, poqueta cosa, no esperen precipitacions, i sí que demà puja lleugerament la temperatura diurna amb aquestes màximes demà que han de quedar entre els 17 i 19 graus en general.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, dos treballadors han resultat ferits, un d'ells de gravetat, avui de matí per una explosió a l'interior d'un iot que s'estava reparant al port de Palma. La principal hipòtesi és que la deflagració hauria ocorregut en entrar en contacte amb un líquid inflamable aparentment utilitzat en tasques de neteja amb la flama d'un bufador. Inicialment s'havia considerat la possibilitat que s'hagués produït una fuita de gas que ha estat finalment descartada.
El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha assumit la investigació d'aquest cas i els agents de la Policia Científica han fet una inspecció oculada al lloc dels fets. Per la seva banda, els bombers i la policia local de Palma s'han encarregat de sufocar l'incendi derivat de l'explosió en l'embarcació. Els serveis sanitaris han atès les dues persones que han resultat ferides, treballadors del vaixell. Tots dos han estat estabilitzats i traslladats, un a l'Hospital de Son Espases, l'altre a la Clínica Joaneda, amb politraumatismes greus i cremades. El que es troba en estat més greu presenta cremades de segon i tercer grau, l'altre també ha patit cremades, però de menor intensitat.
En els jutjats, l'home acusat de matar-ne un altre al torrent de Coa Negra el desembre de 2024 ha estat condemnat a 13 anys de presó. La Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
En un principi, la Fiscalia demanava per ell 15 anys de presó com a suposat autor d'un delicte d'homicidi. L'acusació particular en demanava 25 en entendre que els fets eren constitutius d'un delicte d'assassinat. Al final, el Ministeri Públic ha acceptat aquesta darrera modificació perquè ha considerat que l'acusat va colpejar la víctima amb una pedra al cap per sorpresa i sense que pogués defensar-se. Però pel fet que l'encausat ha pagat 35.000 euros d'indemnització a la mare de la víctima, el fiscal ha introduït la circumstància d'atenuant de reparació de danys i ha rebaixat la petició de pena fins als 13 anys.
I continuen crida i cerca la mare del nadó i el cunyat de la qual va llançar els fems després de néixer viu a Porto Cristo. La dona no es va presentar i hora baixa a l'audiència provincial. El jurat, en el seu veredicte, la considera ella i el seu cunyat culpables d'assassinat, uns fets pels quals la Fiscalia demana presó permanent revisable.
El jurat popular també considera la germana de la mare per qui la Fiscalia demana un any de presó i una multa econòmica. Ara, en tot cas, serà la presidenta del tribunal qui haurà de dictar sentència en els pròxims dies. Mentrestant, la mare, que no es va presentar ahir a la lectura del veredicte, roman en cerca i captura.
I també avui s'ha ajornat el judici contra 6 acusats de prostituir i esclavitzar dues joves estrangeres a Mallorca a l'espera d'arribar a un acord entre les parts. El principal escull en la negociació és el pagament de la indemnització que la Fiscalia xifra en 20.000 euros. La idea és que demà tornin a l'Audiència Provincial per tancar el pacte o, si no, s'aconsegueix fixar una nova data per a la celebració del judici. Hem de parlar de situació crítica a la presó de Menorca per manca de funcionaris. A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% ha demanat el trasllat a altres centres de la península. Axel.
Tenint en compte els 5 funcionaris que s'incorporen per pràctiques, la presó quedarà amb 24 places vacants, en espera de veure quantes n'ocupen els que acaben d'aprovar oposicions i els envien a l'illa com a primera destinació. La rotació de personal és habitual al centre de Menorca. Enguany, però, la particularitat és que marxen també funcionaris amb experiència i això dificultarà el traspàs d'informació als nouvinguts. Rubén Alonso és el portaveu del sindicat ACAIP UGT, el majoritari, a institucions penitenciàries.
És curiós que la major parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro. Hay puestos que necesitan de conocimiento y no va a haber ese traspase, ese que se quede alguien para asesorar y formar correctamente a la gente nueva que venga.
Tant les baixes com la marxa de treballadors és conseqüència, assegura Alonso, de les males condicions laborals i l'elevat cost de vida a Menorca. No se'ls permet el teletreball, com en d'altres centres, i el plus d'insularitat no deixa de ser, hores d'ara, encara una promesa. El sindicat adverteix que, si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
És un dels assumptes del dia Donald Trump frena l'escalada verbal amb l'Iran i amplia a 5 dies el termini que havia donat el règim dels ayatolàs per reobrir l'estret d'Hormuz i no atacar les seves instal·lacions energètiques. El president dels Estats Units assegura que en els darrers dos dies hi ha hagut converses molt productives amb l'Iran sobre una resolució completa i total del conflicte. Després de les paraules de Trump, el preu del petroli ha caigut un 13% i baixa dels $100.
En un missatge a les xarxes socials, Trump ha afirmat que les converses amb l'Iran continuaran durant tota la setmana i ha ordenat posposar tots els atacs militars contra les centrals elèctriques i la infraestructura energètica iranianes durant un període de 5 dies. El president dels Estats Units va donar dissabte un ultimàtum de 48 hores a l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i va advertir d'atacs a instal·lacions elèctriques d'aquest país. En resposta a les paraules de Trump, aquest dilluns, la Guàrdia Revolucionària ha mogut fitxa i ha amenaçat de minar totes les rutes del Golf Pèrsic.
En paral·lel, el paquet de mesures aprovat divendres per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra tindrà un impacte de més de 70 milions d'euros a les Balears. És el càlcul que ha fet avui la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, que, acompanyada pel delegat del Govern central, s'ha reunit amb bona part dels agents socials per explicar el detall de les mesures i escoltar les seves aportacions. Per la seva banda, tant sindicats com patronals i associacions han valorat positivament les iniciatives, tot i que demanen que el govern espanyol destini més recursos a les Balears, on el fet insular fa que l'impacte de l'encariment del petroli sigui encara més dur que a la península.
Rosario Sánchez ha explicat que les mesures de l'Estat ja estan ajudant des d'ahir mateix a pal·liar el sobrecost econòmic que té per als illencs una guerra que ha titllat d'il·legal i d'injusta. Per això, ha dit, l'Estat ha reaccionat de manera ràpida i ara es demana a Sánchez quan ho pensa fer el govern d'aquí de les Illes.
Posar en valor aquest paquet del govern d'Espanya, posar en valor la necessitat del diàleg, la necessitat de fer un acompanyament a tots els sectors econòmics i a tota la nostra població, la necessitat de que la comunitat autònoma s'impliqui, perquè encara no s'ha implicat en les solucions i en aquests escuts socials per ciutadans i per les empreses.
A la reunió han assistit representants dels sindicats, de patronals de petites i mitjanes empreses i també de la gran, de la CAEP. Els empresaris han agraït l'agilitat de l'Estat, tot i que consideren que estan massa enfocades les mesures al consumidor i han fet curtes per a ells. Per això han coincidit tant els petits i mitjans transportistes com els grans empresaris del sector. Són Ezequiel Orrac, de la CAEP, Jeroni Balcaneres, de la PIME.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable y estará en breve y estamos a punto de empezar la temporada.
Els problemes que creiem que estan destinades molt cap al consumidor final i que aquests sí que se'n donaran compte molt aviat de la diferència a l'hora de posar benzina, a l'hora de pagar les factures energètiques, etc. Però que els sectors econòmics s'han quedat molt oblidats.
El president de l'Associació de Gasolineres de la Piment, Rafael Motes, ha demanat a la secretària d'Estat de Turisme que traslladi la necessitat de fer un tracte diferencial a les comunitats insulars com les Balears, on el cost de transport es multiplica.
I hem de tenir també en compte dos factors importantíssims, insularitat a Balears, els fletes de transport, que repercuteixen com una càrrega més primària, i després els períodes de liquidesa, perquè cobrar ajudes o cobrar descomptes a dos anys i mig, com han comentat els companys pescadors o els companys del sector primari, no ajuden gens, en realitat.
Per la seva banda, els sindicats han reclamat al govern que també s'arromangui i prepari mesures per ajudar els illencs i el seu teixit empresarial, i ho han focalitzat especialment en una, que limiti el preu dels lloguers per posar les coses més fàcils, diuen els treballadors. Són Pedro Mar, de la UGT, i Daniel Càmera, de Comissions Obreres.
Coneixent la part del govern central, ara falta la part del govern autonòmic i, com ha dit el company de Comissions, declaració ja de zona tensionada, això només ho pot fer el govern balear.
El govern balear té una responsabilitat en aquest sentit, sobretot en matèria de vivienda. Pues hay una medida que podría haber tomado ya y que creemos que es necesario tomar de forma inmediata, que es el límite de precio, la zona tensionada balear, el límite de precio de vivienda, precisamente para apaciguar de alguna manera el mayor coste que tienen las familias.
Idò, en aquest context, el Parlament, tant el PSIP com Més per Mallorca, han criticat l'oportunitat del viatge oficial de la presidenta Marga Proens a la República Dominicana i a Puerto Rico. Marta Puyalto.
Creuen que l'hauria d'haver cancel·lat i que el govern fa tard a prendre les seves pròpies mesures per fer front a la crisi de la guerra de l'Iran. És Lluís Apestegui, ha de Més.
Sobretot no s'hi val no fer res perquè tens a la teva líder ballant bachata per les Amèriques, i tu el que vols és que ella pugui fer-se la foto anunciant les ajudes a les persones, que ja veurem quines mos plantegen i si estan d'acord.
De fet, el portaveu socialista Iago Negueruela ha demanat al govern que el paquet anticrisi que aprovarà l'executiu autonòmic es consensuï també amb l'oposició.
Proens està en el Caribe i és molt difícil d'explicar que en una situació d'incertidumbre, en una situació de guerra, en una situació d'incertesa, se tomen medidas i el govern no dé la cara. Proens tendría que estar liderando desde el primer momento.
Manuela Cañadas, de Vox, no qüestiona el viatge de la presidenta perquè creu que qui ha de prendre les mesures és el govern espanyol.
Para un conflicto ajeno, donde las medidas que se tienen que tomar son por parte del gobierno de nuestra nación, evidentemente ella tiene que seguir con su agenda política.
El Partit Popular ha defensat el viatge de la presidenta. El PP assegura que aquest tipus de desplaçaments són habituals cada legislatura. Sebastià Sagreras ha qualificat l'esquerra de populista i demagoga.
Nosaltres relacionem aquest desespero, aquest infantilisme del Partit Socialista i de Més per Mallorca a les seves escasses possibilitats de tenir un bon resultats electorals.
El PP considera que el paquet anticrisi del govern espanyol no té prou en compte la insularitat.
La meitat dels professors de l'estat espanyol ha patit agressions tan verbals com físiques el darrer any i la majoria se sent desprotegit. Així ho posa de manifest l'enquesta presentada avui pel sindicat CECIF, en la qual han participat 7.500 docents de l'ensenyament públic. El col·lectiu es considera mal pagat i denuncia una sobrecàrrega de feina per una burocràcia de cada vegada més excessiva. És Isabel Madrugà, secretària de Política Educativa d'aquest sindicat.
Este es el día a día del profesorat. Burocràcia asfixiante, ratios elevadas, pocos recursos para atender a la diversidad y retribuciones no acordes con lo que consideran que debieran ser. El profesorado lanza una alerta unánime. Sin autoridad, sin respaldo y con violencia creciente, la educación está en riesgo.
I ho dèiem en titulars, 14.500 alumnes de formació professional de les Balears fan pràctiques a empreses aquest curs. És la xifra més elevada d'alumnat amb pràctiques d'FP fins ara i es deu a l'entrada en vigor de l'actual llei que regula aquesta formació des del passat curs escola. Aquest alumnat s'està formant en alguns dels 112 cicles formatius que s'imparteixen en els 83 centres públics i 19 concertats que hi ha a l'arxipèlag. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut que hi ha algunes dificultats per trobar empreses on l'alumnat pugui fer pràctiques, sobretot a les Pitiüses i Menorca. Educació, per això, ha obert una línia d'ajudes per als alumnes que no poden fer pràctiques a la seva illa i s'han de desplaçar, per exemple, a Mallorca. La conselleria s'ha trobat algunes dificultats, a més, per absorbir tot l'alumnat de l'especialitat de tècnica d'emergències sanitàries que han de fer les pràctiques a l'illa de Mallorca.
I que tenim un sector productiu d'empreses més de mitjana i petita empresa, a bon costa molt més poder, diguéssim, arribar que si són grans empreses, com hi ha altres comunitats autònomes que tenen grans empreses, on poden col·locar molt millor o volen incorporar molt millor l'alumnat. Aquí és una feina que per ventura costa un poc més.
Una de les empreses on l'alumnat de formació professional pot fer pràctiques és Rumb Magnètic, el polígon de Can Valero, a Palma. El seu gerent, Manuel de los Santos, explica que la seva empresa està molt especialitzada en el món de la instal·lació i domòtica i, a vegades, diu, es troben dificultats per trobar personal.
No resulta sencillo encontrar profesionales cualificados en nuestro sector en concreto y creo que en más sectores. Entonces apostamos por la formación y porque, bueno, las personas que con nosotros hacen las prácticas y se forman, pues que tengan la opción de continuar en LUM. Pues por esto que te digo, creo que es muy importante formar técnicos pues de aquí, de la isla.
Un dels alumnes que fa pràctiques a LUM Magnètic és Jaume Font. En aquest moment es forma en el cicle informàtic de desenvolupament d'aplicació web. Assenyala que les pràctiques són enriquidores i espera poder quedar a l'empresa a treballar.
Des del primer moment m'han estat explicant diferents parts i donant idees i maneres d'integrar aquí el coneixement que jo ja tinc de CFP. Per exemple, he estat aprenent sobre domòtica, ja que no tenia un coneixement bastant alt.
La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou servei de convenis en les empreses per facilitar la formació de l'alumnat a l'empresa privada.
I el contenciós administratiu contra el pla pilot de lliure elecció de llengua a les aules continua la seva tramitació per la via judicial. Això ha estat possible després que el Tribunal Superior ha resolt que el sindicat State té legitimitat per reclamar la seva retirada.
Sí, el tribunal entén que l'State té legitimitat en el procés ja que representa els interessos dels seus afiliats. En la interlocutòria, els magistrats exposen que els docents participen en el pla pilot de llengua. D'aquesta manera, el TCJ ha tombat les al·legacions de la Conselleria d'Educació, que assenyalava que el sindicat de l'ensenyament no tenia legitimitat en aquest procés judicial. El secretari general de Normalització Lingüística, l'Estei Carles Cabrera, es mostra satisfet en la interlocutòria i espera que, com va passar amb el TIL, puguin tombar el pla pilot de llengua per la via judicial.
I constatam una vegada més això, que l'Estei, com a sindicat majoritari, sap de què parla. I per part del govern hi ha una sèrie de persones incompetents al capdavant que no volien que nosaltres poguéssim anar endavant quan era obvi que sí, la justícia mos ha donat la raó, per tant, no pot ser més positiva la valoració.
Més coses. El Partit Popular demana el suport del Parlament per impedir que persones condemnades per assetjament a menors puguin exercir com a docents o treballar amb infants.
La Cambra Autonòmica pren demà en consideració la iniciativa del PP que reclama modificar la llei de protecció de la infància i tapar el que consideren una llacuna legal en la normativa estatal. Asseguren que aquesta situació ja ha provocat casos recents aquí a les Illes, com és el de l'escola de Son Sardina a l'inici d'aquest curs. Segons el PP, l'actual legislació pot permetre que, tot i que hi hagi una condemna, no comporti una inhabilitació per exercir, fet que deixa l'administració i els centres educatius sense marge d'actuació. La proposta vol reforçar la protecció dels menors i respon, diuen, a una demanda de la comunitat educativa. És la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Duran.
Hauria de ser aprovat per unanimitat. Crec que és un missatge que donaríem a la ciutadania de les Illes Balears molt alt, molt contundent, que davant d'aquestes mesures de protecció a la infància, cada un de nosaltres deixem als nostres costats els nostres interessos polítics.
Són les 2:23.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Nou revés judicial per a Airbnb. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid obliga la plataforma a abonar la multa de 64 milions d'euros que li va imposar al Ministeri de Consum al desembre per publicar anuncis de lloguer turístic sense llicència. El contenciós administratiu, concretament, ha rebutjat les mesures cautelars que Airbnb havia sol·licitat per paralitzar la sanció mentre es tramitava el recurs que havien presentat.
De fet, Airbnb s'ha volgut escudar en això, en que és una decisió purament procedimental per treure ferro a la notícia, que en canvi ha estat molt celebrada per part del Ministeri. Però el gegant del lloguer turístic no suposa cap victòria judicial per l'Estat, ja que el Tribunal no ha entrat encara a valorar el fons de la qüestió. Mantenen que ells sempre han complit la normativa espanyola i que han col·laborat amb les autoritats per detectar infraccions. En tot cas, mentre resol aquest tribunal, la sanció de 64 milions d'euros continua endavant, un fet que, segons el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, demostra que no hi ha ningú per damunt de la llei i manté que en l'actual crisi residencial els pisos han de ser per aquells que hi han de viure.
Muchas voces nos dijeron que era un problema imposible de solucionar. Y sin embargo, paso a paso, vamos viendo cómo, por supuesto, que es posible dar solución al que es el principal problema que viven las clases trabajadoras y las familias en España, que es la vivienda. Hoy quiero enviar un mensaje muy claro después de esta noticia, y es que las viviendas en España tienen que ser para que las familias vivan en ellas, no para construir pisos turísticos ilegales y tampoco para especular con el precio de los alquileres.
El Ministeri de Consum va identificar infraccions en més de 65.000 anuncis publicats a Airbnb que varen ser retirats de la plataforma el passat mes de juliol. Sobretot es publicitaven com a allotjaments turístics habitatges que no comptaven amb la llicència pertinent, segons obliga la majoria de les normatives autonòmiques de l'Estat. La sanció imposada frega aquests 64 milions d'euros és l'equivalent a multiplicar per 6 el benefici il·lícit que va obtenir Airbnb a conseqüència d'aquestes pràctiques.
I a tot això, l'intercanvi de cases a les Balears ha augmentat un 8% respecte del mateix període de l'any passat, una tendència a l'alça també a tot l'Estat espanyol. Es tracta d'una inclinació que la patronal de lloguer turístic Aptur no veu com a competència.
Això sí, es mostren preocupants per si els propietaris sense llicència utilitzen aquestes plataformes també per fer lloguer turístic encobert. Antoni Barcelona és el president.
Sí, també hi ha molta casa que és sospitosa de ser un intercanvi encobert i a través d'un lloguer sense llicència.
Mentrestant, la portaveu de la plataforma d'intercanvi de cases Home Exchange a Espanya, Pilar Manrique, ho descarta. Assegura que qualsevol menció al lloguer a la plataforma està prohibida.
Nuestro primer filtro en realidad son nuestros miembros. Los miembros de Home Exchange, o sea, cuando una persona se registra en Home Exchange y paga su suscripción anual y ofrece su casa, independientemente, podemos hablar incluso de que sea primaria o de que sea su residencia habitual o incluso una segunda residencia, porque también podría ser, no está buscando rendimiento económico.
A les Balears hi ha més de 2.700 cases que ja formen part de la comunitat Home Exchange.
Brussel·les anuncia l'aplicació provisional de l'acord amb el Mercosur des del 1 de maig, tot malgrat que la justícia europea encara s'hagi de pronunciar sobre si el pacte s'ajusta als tractats comunitaris.
En un comunicat, la Comissió Europea explica que l'aplicació provisional garanteix l'eliminació dels aranzals sobre determinats productes des del primer dia. L'executiu comunitari afegeix, però, que els sectors delicats de l'economia dels 27 estan plenament protegits per plenes salvaguardes. No obstant això, l'entrada en vigor plena del tractat comercial dependrà de la ratificació del Parlament Europeu. Abans de pronunciar-s'hi, l'Eurocambra espera un dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I en ple conflicte amb els metges, el Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a reunir-se el proper 9 d'abril per abordar precisament la vaga dels facultatius, una protesta que ha obligat a suspendre milers de consultes arreu de l'Estat.
Això sí, abans, aquest divendres se celebra un ple ordinari del Consell Interterritorial en el qual Sanitat informarà de l'avantprojecte de la llei de pacients i de l'avantprojecte de llei de gestió pública del Sistema Nacional de Salut. Són dues normes en les quals el govern estatal vol reforçar el paper de les associacions de pacients en la presa de decisions sanitàries, també blindar la transparència del Sistema Nacional de Salut.
El Partit Popular presentarà una querella contra Félix Tezanos per un possible delicte electoral en les enquestes del CIS.
I és que els populars creuen que aquestes enquestes del CIS fallen, diuen, de manera deliberada per manipular la voluntat dels electors. En la seva opinió, el CIS s'ha convertit en un instrument per a la mobilització de l'electorat d'Esquerra i en un instrument, diuen, de propaganda.
Tot això amb una reunió d'alt nivell dels partits que conformen Sumar al Congrés dels Diputats. En la trobada han participat els 5 ministres de l'executiu estatal i els líders de tots els partits de la coalició parlamentària.
També diputats del grup parlamentari, com ara Vicenç Vidal, que és de Més per Mallorca, ha qualificat el govern de coalició del PP i de Vox a les Illes com atroç. Yolanda Díaz, per la seva banda, ha animat els seus a continuar donant batalla dins l'executiu de coalició per tirar endavant mesures com el decret sobre l'habitatge aprovat al passat Consell de Ministres.
Los derechos se ganan peleando. El gobierno de España ya hizo lo que tenía que hacer. Esta norma entró en vigor, es de la ciudadanía hoy. Ahora, obviamente, hay que movilizar como sea menester a todo el mundo. Aquí es donde se resuelven las próximas elecciones. Aquí y en el bienestar social.
Tot això quan a França, la segona volta de les municipals, el socialista Emmanuel Grégoire s'ha imposat amb el 53% dels vots. Serà el nou batlle de París.
Els socialistes, per tant, mantenen la capital francesa i també governaran a 7 de les principals ciutats del país, entre les quals Marsella, mentre que l'extrema dreta de Marine Le Pen només ha aconseguit la baldia a Nice.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat ínsula.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Montuïri ha celebrat un minut de silenci en record del nen de 6 anys que va morir atropellat aquest cap de setmana a una finca particular. Marta Boialdo, bon dia.
Bon dia. Mig centenar de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per retre homenatge a l'infant. Els fets varen passar dissabte a hora baixa a una finca de la zona de Son Comelles. Un dels assistents a la festa de la finca va fer marxa enrere sense veure el nen i el va atropellar, un fet que li va causar la mort.
Els empresaris i restauradors del passeig marítim fan una crida a les institucions per impulsar de nou aquesta zona de Palma.
Denuncien que després dels anys de la pandèmia i de la reforma posterior, el passeig marítim ha quedat oblidat per la ciutadania.
I les zones costaneres de l'illa es posen a punt per a la temporada turística.
Avui han començat a la platja de Mura unes obres d'envelliment a 4 carrers de primera línia. Afectaran els carrers de Fragata i de Galió i les avingudes del Mar i del Llac.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos tráfico denso en lo que son las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y carretera de Valldemossan, el enlace con la vía de cintura. De allí, en la vía de cintura, a estas horas encontramos algo de retención, sobre todo en sentido aeropuerto, a la altura de la salida de la carretera de Sóller. Por lo demás, a estas horas, en tres horas principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido. Eso es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gràcies, Laura. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Montuïri ha guardat un minut de silenci en record del nen de 6 anys que va morir atropellat aquest passat cada setmana a una finca particular.
Mig centenar de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per retre homenatge a l'infant. Els fets van passar dissabte hora baixa a una finca de la zona de Son Comelles. Un dels assistents a la festa, a una festa a la casa, va fer marxa enrere sense veure el nen i el va atropellar, cosa que li va causar la mort. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial. Toni Miralles és el batlle de Montuïri.
Penso que com a Ajuntament o com a consistori era el mínim que podíem fer. En el final pensar que pot ser un germà, un fill, un net, un familiar o un amic, És a dir, és igual qui sigui, només de, per tenir una mica de tacte i una mica d'estar al costat d'aquestes famílies.
Canviem de qüestió. Els empresaris i restauradors del Passeig Marítim de Palma fan una crida a les institucions per impulsar de nou aquesta zona.
Denuncien que després dels anys de la pandèmia i la reforma posterior, el Passeig Marítim ha quedat oblidat per part de la ciutadania. Asseguren que aquest fet ha comportat que molts negocis es vegin ofegats. Avui han presentat una nova plataforma que integra diverses associacions comercials i de restauració. Reclamen diàleg al govern, a l'Ajuntament i a l'autoritat portuària per trobar solucions a la mobilitat, ajudes per als empresaris i de promoció de la zona. José Pérez és el portaveu de la plataforma.
El Paseo Marítimo se ha olvidado totalmente por completo de la gente. La gente no pasa, no baja al Paseo Marítimo. Si lo veis, no baja ni a caminar, no baja ni a correr. Necesitamos volver a tener los negocios llenos, volver a tener gente que baje al Paseo Marítimo, que disfrute de los negocios, de los restaurantes, de los bares, de las agencias de viajes, de las inmobiliarias y de todos los negocios que tenemos. Después de una pandemia y de una obra, pues estamos en un punto que ya no llegamos.
Mentrestant, les zones costaneres de l'illa es posen a punt per a la temporada turística. Avui han començat a la platja de Moró unes obres d'envelliment de quatre carrers de primera línia. Afectaran els carrers de Fragata i de Galió i les avingudes del Mar i del Llac.
Unes actuacions que, segons el Bala de Moró, Miquel Porqué, es faran de manera escalonada per no afectar l'accessibilitat als hotels. Porqué demana paciència i assegura que intentaran causar els mínims problemes possibles.
Els carrers afectats, que són avinguda del Mar, carrer Galió, carrer Fragata, no sé si és carrer d'avinguda del Llac, el que farem és que intentar que sigui dels sectors. I una vegada que se vagi fent aquell bocí, se vagi tapant i se pugui accedir allà. Indiscutiblement, ara se va pensant d'haver acabat dia 30 de juny.
Treballadores de l'hotel Alcudia Park, situat al costat del carrer de Fragata, critiquen que les obres es facin a les portes de la temporada turística. També els preocupen les dificultats per trobar aparcament. A la mateixa línia s'expressen els taxistes que tenen l'aturada a l'Avinguda del Mar. Asseguren que de moment no els han dit que hagin de reubicar el seu punt de recollida de clients.
Perjudicarà por el tema de aparcamiento, que ja és difícil en temporada aparcar por el tema de los rentacars. Y sí, nos afectará. Tendremos que necesitar 20 minutos luego otra vez para llegar.
Justo ahora cuando ya empieza la temporada, que habrá muchos coches, mucho movimiento de autobuses y mucho movimiento, pues claro, es normal. Si ahora cortan todas estas calles, a nosotros, por ejemplo, los trabajadores, aquí supuestamente no podremos tampoco aparcar. Entonces tendremos que buscar aparcamiento a saber dónde y todo, autobuses y todo va a afectar.
Es lo mejor para el pueblo, para el municipio. Però sí que també, de fet, per aquestes feixes que ho fem en civent, perquè ja comença la temporada i ens fotrà un poc en la circulació i ens durarà retenció.
El consistori Morer destina 1,4 milions d'euros per dur a terme millores en l'accessibilitat, l'enllumenat públic, a més de la separació de les aigües pluvials i residuals en aquests carrers situats a tocar de la platja.
A tot això, el municipi de Calvià impulsa una inversió de 10 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible per modernitzar infraestructures clau com són el Boulevard de Peguera i el Passeig Marítim de Magaluf, entre d'altres, obres que estan previstes que acabin a finals de maig, just abans que comenci la temporada alta.
A Calvià, els 3,2 milions del Boulevard de Peguera i els 3 milions del Passeig Marítim de Magaluf són dues de les majors inversions d'enguany. Jaume Bausà és el conseller de Turisme.
És una obra del darrer pla de l'impost turístic. Per tant, jo crec que també va funcionant aquests criteris que anem posant perquè vagin sortint els recursos aviat, se puguin executar i aviat se pugui plasmar damunt el territori.
Segons l'Ajuntament, les obres acabaran abans que comenci la temporada alta. Juan Antonio Mengual.
Ha tingut una feina de coordinació amb els veïnats, amb els comerciants, amb els hotelers, per fer les feines el més aviat possible, sempre intentant no crear problemes, però sabem que les obres són bones quan arriben, però són millors quan s'acaben.
Aquestes actuacions s'hi suma la millora de pluvials entre Palma Nova i Magaluf i l'adequació de la finca de Torrenova, un conjunt d'actuacions per reforçar la sostenibilitat i modernitzar la zona.
2:38, més qüestions. La depuradora de Son Pussa de Soia ha quedat petita. Un grup de veïnats reclamen que s'ampliï per evitar abocaments a la mà. Ha estat després d'una visita que han fet aquesta infraestructura per conèixer-ne el funcionament.
Volen que la societat civil tuteli les accions en favor del patrimoni hídric i de la contaminació de la mà de Soia. Per això, avui, entitats solleriques han visitat una instal·lació troncal en aquesta matèria, la depuradora. Són Rafael Solivelles, president del Club Nàutic de Soia, i Aina Trias, d'Aliança Custòdia Marina Participació.
participativa.
Preocupa molt que tota l'aigua que també pues, acaba a la mà, molta d'elles, que diuen que està ja ben depurada, i tenim un emissari en Esport de Solla que és il·legal fa més de 20 anys.
Hi ha certs problemes amb l'emissari, però també hi ha molts altres, en la pressió nàutica, en la pressió antròpica, i està bé que puguem tocar-ho de primera mà, xerrar amb les persones que en saben, de tot això, amb els tècnics.
I la plataforma Macrogranges No denuncia abocaments de fems a la finca de Son Vanrei de Sineu, on s'havia de construir una macrogranja de gallines. Tant la plataforma com l'Ajuntament denuncien que això provoca una pudor intensa.
La plataforma no ho ha denunciat males praxis a la finca de Son Vanrei. Segons han confirmat, des de dijous se sent una forta olor a tot el poble de Sineu i també a Lloret, perquè han escampat fems a tota la finca. Ara han demanat a la Conselleria de Medi Ambient si el propietari compta amb tots els permisos i autoritzacions per escampar aquest tipus d'adob, perquè temen que el sòl es pugui contaminar. Joana Maria Antic és la portaveu de la plataforma Macrogranges No, i Tomeu Molet és del Valle.
Per nosaltres entenem que se fan indiscriminadament, no se fan amb cap control. Podria ser que el sòl no necessités aquest tipus d'abocaments o aquest tipus d'adob en aquests moments perquè no està sembrat i s'estan abocant fems.
Perquè sempre que tenim indicis de que hi pugui haver un abocament de fems, el que fem fer des de l'Ajuntament és un informe per controlar els plaços i controlar que se pugui gestionar correctament. Això, a part de policia local, també hi van anar a Ceprona, de la Guàrdia Civil, per tenir un major control, i també aquest informe els han passat a la Conselleria d'Agricultura.
Càritas ha organitzat 7 xerrades en diversos municipis de l'illa, entre ells Palma, amb l'objectiu d'informar sobre el procés de regularització extraordinària de persones migrants. L'objectiu d'aquestes trobades és explicar en què consistirà el procés i quina és la documentació necessària per a la tramitació.
Segons ha explicat l'entitat humanitària, es necessita un passaport que estigui vigent, documentació que corrobori la seva permanència a l'estat espanyol i els antecedents penals. La mesura anunciada pel govern espanyol pot suposar la regularització d'unes 500.000 persones, de les quals unes 10.000 800 són a les Balears. L'any 2024, Càritas va atendre a Mallorca 4.300 persones en situació irregular. Aquesta xifra representa el 56% de les persones ateses. En una entrevista al programa El Dia, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha defensat una vegada més el procés de regularització.
La línia de l'Iglesia, el papa Francesc ho va dir molt en això, és acuir, es promocionar i després és integrar i protegir.
El bisbe també ha recordat que fa feina amb l'Ajuntament de Palma per trobar una solució d'habitatge per a les persones que viuen a l'antiga presó i que seran desallotjades.
Més notícies. Una marquesina de plaques fotovoltaiques de més de 1.000 metres quadrats s'ha instal·lat al Seibson Oliva de Palma i és el primer refugi climàtic escolar amb energia solar de les Balears.
Les famílies i la comunitat educativa frisen d'estrenar la nova marquesina fotovoltaica instal·lada al pati. Sebastià Díez és el director de l'escola.
Que podran emprar i sobretot podran gaudir del pati, que és un espai superimportant per als infants.
Ara podran gaudir d'un espai d'ombra en els episodis de calor intensa i de xopluc, quan plou. Una infraestructura que, segons el conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, també permet.
Tiene una superficie útil de un poco más de 1.000 metros cuadrados y 200 kilovatios. ¿Con esto qué conseguimos? Reducir la factura del centro escolar prácticamente en un 50%.
Que es traduirà en un estalvi a la factura de llum d'uns 7.500 euros l'any. Amb un cost de 790.000 euros, és el primer refugi climàtic d'aquestes característiques. Però no serà l'únic. Avui s'han licitat els dos següents, el Col·legi Camilo José Cela de Palma i el Col·legi de Santa Maria.
I la Fundació Maria reclama ampliar la zona de protecció del Parc Nacional de Cabrera i reforçar la vigilància.
Concretament demana incloure-hi el fort de Moreu. Aquesta petició és una de les que recull les al·legacions presentades al Pla Rector d'Ús i Gestió d'aquest Parc Nacional. Les propostes persegueixen reforçar l'efectivitat real de la protecció del medi marí i garantir la conservació dels seus hàbitats més valuosos.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:43, el Consell Insular ha obert avui el procediment per comprar places de la borsa d'allotjaments turístics. Estarà obert fins al dia 8 d'abril, passat Setmana Santa.
S'ofereixen un total de 1.069 places turístiques que provenen de baixes registrades en convocatòries anteriors i durant els darrers mesos. Per tant, asseguren des del Consell, no suposarà un increment del sostre de places. L'adjudicació no serà per ordre d'entrada, sinó per sorteig. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
I s'han tret en el mercat 1.069 places,
que són, o sigui, no n'hi ha ni una de nova, totes provenen, diguem, de la rotació i de les baixes que s'han anat produint durant tots aquests mesos i que se tornen a posar, diguem, diguem complint la legalitat vigent en la rotació i en el moviment que toquen estar.
D'altra banda, el Consell Insular ha destinat entre el 2024 i el 2025 més de 780.000 euros a 8 ajuntaments de l'illa per adquirir terrenys on s'ubiquen jaciments arqueològics. La inversió ha permès l'adquisició de fins a 12 jaciments.
Entre aquests 12 es destaquen espais de gran rellevància històrica com la Basílica Paleocristiana de Sant Perató a Manacor, la ciutat romana de Palència, a Alcúdia, o terrenys de la zona arqueològica de Sillot a Sant Llorenç, o el jaciment dels closos de Can Gaià a Felanitx.
I més per Palma, ha anunciat que registrarà una sol·licitud formal d'informació per conèixer el detall de totes les despeses vinculades a la candidatura com a capital europea de la cultura 2031. Escoltem el portaveu, Miquel Àngel Contreras.
El regidor Bonet parla de 80.000 euros, però només en dades confirmades ja arribam a més de 98.000. 6.000 euros per dossier, 33.000 a una sola ràdio, 14.000 en merchandatge i 46.000 de sou del director general. I encara falta sumar moltes coses més, com el viatge d'esbatle i de regidor, entre altra gent, a Berlín, Madrid, Brussel·les o Donosti, publicitat institucional i altres accions que no s'han detallat. Per això exigim una auditoria completa, perquè tot això sembla només la punta de l'iceberg.
I un darrer punt, perquè el túnel de Soia estarà tancat avui, demà i dimecres, entre les 11 del vespre i les 6 del matí, per a la revisió dels sistemes de seguretat de la infraestructura. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IBT Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb futbol. A la primera divisió, a falta de 9 jornades perquè finalitzi la Lliga, el Real Mallorca torna a caure a posicions de descens.
Els mallorquinistes tornen a l'infern de la classificació. La derrota per 2-1 al Martínez Valero contra l'Elx i la remuntada històrica d'ahir de l'Alavés per 3-4 contra el Celta condenen de nou els de Martín de Michelis a caure a posicions de descens. Per cert, cal mencionar que el partit a Balaïdos, el Celta anava guanyant per 3-0 al minut 37 i això feia que el Mallorca quedés fora del descens en superar l'Alavés per diferència de gol. Però el conjunt vitorià no va baixar els braços i en gols el darrer minut de fallit de la primera part, el minut 50, el 74 i el 78, aconseguia remuntar un partit que semblava perdut. D'aquesta manera, després de 29 jornades disputades, el Mallorca se situa entre penúltim a la classificació amb 28 punts, a un de l'Elx, que ara mateix marca la permanència, a 3 del Sevilla i l'Alavés, i només 2 per damunt del Llevant. Ara l'equip vermell tindrà 2 setmanes de feina abans de jugar el dissabte 4 d'abril contra el Real Madrid a l'estadi de Son Moix.
I avui la plantilla mallorquinista ha tornat a la feina sense els internacionals.
El tècnic Martín de Michelis haurà de començar a preparar el partit contra el Real Madrid amb moltes absències. Fins i tot, Jan Virgili estarà fora de l'illa perquè està convocat per jugar a la selecció espanyola sub-21. L'equip mallorquinista va consumar al Martínez Valero una derrota contra un rival directe per mort d'errades puntuals que una vegada més acabaren penalitzant el vermell. Recordem un fragment de Martín de Michelis després de la derrota del seu equip contra l'Elx.
Somos un equipo que nos convierte muchísimo. Lo primero que dije cuando llegué es que hay que empezar de atrás para adelante y convertirse en un equipo sólido. En Osasuna lo hicimos 88 minutos, hoy lo hicimos 60 y poquitos y hay que extenderlo por más, hay que extenderlo por más.
I precisament el pròxim rival dels mallorquinistes, el Real Madrid, es va imposar ahir en el derbi a l'Atlètic de Madrid per 3-2 al Santiago Bernabéu. Els autors dels gols van ser Vinícius en dues ocasions i Fede Valverde per part dels blancs i Lukman i Molina per els matalassers. I de fet, l'uruguaià Fede Valverde va veure la targeta vermella directa i no podrà jugar contra el Mallorca. Pel que fa als altres partits d'ahir diumenge, el Barça continua líder després de guanyar per 1-0 el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao es va imposar per 2-1 al Real Betis i s'apropa a les posicions europees. Per tant, aquesta setmana no hi haurà Lliga per mort dels compromisos de seleccions i Espanya jugarà dos partits amistosos. El primer divendres a les 9 del vespre contra Sèrbia i el segon dimarts 31 de març a la mateixa hora contra Egipte. I un darrer punt, a primera divisió, ja que tot i encara no sabem els horaris de la jornada 32, la Liga ja ha fet oficial l'horari del clàssic corresponent a la jornada 35. Barcelona i Real Madrid s'enfrontaran el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre.
A la primera federació encara cou la derrota, la dura derrota que ha encaixat la U d'Eivissa en perdre per 3-0 al camp de l'Eldense.
És la segona desfeta consecutiva que allunyes de Miguel Álvarez del play-off de Sens. Dani Manau, bon dia.
Bon dia. La UD ha tornat avui als entrenaments en una sessió suau i de recuperació. Les sensacions no són bones. En dos diumenges, els blaus cel han passat de la il·lusió d'establir-se a la zona noble a la incertesa del descens. Miguel Álvarez és l'entrenador de la UD Eivissa.
Creo que habíamos conseguido algo hace dos semanas muy bueno, que el equipo hacía cosas muy bien, que estábamos en una situación privilegiada y ahora en dos semanas se nos ha ido todo al traste.
La desfeta a casa amb el Marbella de l'anterior jornada va semblar un accident i caure aquest diumenge a Elda, el millor equip del grup al seu estadi, era dins del guió. Però la golejada encaixada ahir toca molt els ànims de l'equip de Miguel Álvarez. Ara el play-off s'allunya a 6 punts i el que és pitjor, el descens amenaça només 4 punts més avall. És de nou Miguel Álvarez.
Creo que hay que mirarnos nosotros, más que la clasificación, mirarnos todos, de cada día ser un equipo más potente y a ver dónde nos llega eso, ¿no? Pero yo no creo que haya mirar ni arriba ni abajo, pero sí que el equipo tenemos que ser más fuerte.
L'únic remei per dissipar dubtes és vèncer diumenge l'Alcorcón, un equip que només ha perdut un dels darrers 13 partits de Lliga.
I com han anat les coses a la segona federació, Xisco?
Pel que fa als equips balears, varen guanyar la Societat Esportiva Eivissa per 1-0 al Barça Atlètic i el Porreres, que va superar l'Olot per 2-1. Escoltam Jaume Mut, tècnic dels porrerencs.
Sí, nosaltres tenim clar la situació que estem, però també tenim clar que no mos entrellarem i que volen aconseguir moltes victòries, mordevem un club, mordevem una afició, i nosaltres lluitarem tot el que tinguem per aconseguir victòries.
Per la seva part, l'Atleti Balears va perdre per 2-0 el camp del líder al Sant Andreu i davalla fins a la tercera posició. Lluís Blanco és l'entrenador blanc i blau.
Derrota dura, sabíamos a lo que veníamos, estamos con la intención de ganar, creo que bueno, el equipo ha salido con esa actitud, ha generado las sensaciones que todo nos ha ido un poco en contra a nivel de tiempos.
I el Poblense, tot i empatar 0 al camp de l'Espanyol B, ha recuperat la segona posició. I en futbol femení, victòria del Balears per 1-0 al Llevant B gràcies a la Diana de Pomer des del punt de penal.
I en el món del motociclisme no va ser una bona jornada per als pilots balears.
En el Gran Premi del Brasil, el mallorquí Joan Mir va caure l'onzena volta de la cursa de MotoGP quan es trobava setè classificat i no va poder acabar la prova. El pilot italià Marco Bezzecchi va ser el guanyador. I a Moto2, l'altre balear, Izan Guevara, que sortia 13è a la grella, va acabar la carrera a la sisena posició.
I ara parlem de bàsquet.
A la Giga Challenge, nova victòria de l'Azul Marino, que va guanyar la pista del Lima Horta de Barcelona per 70-89. I a la primera FEB, derrotes dels tres equips balears. Per una banda, el Figuí Palma va caure de forma contundent a Somos per 69-95 contra l'Oviedo. Escoltant Pablo Cano, entrenador del Figuí.
A esta altura del torneo, cuando ya pasaron muchas cosas, es muy injusto con la realidad, y me parece muy egoísta pensar de que no tenés lo que mereces. A esta altura terminás. Por eso es la importancia de actuar en los momentos que hay que actuar. Y este es un momento que nosotros, el staff y los jugadores, tenemos que actuar. Y tenemos que sacar la cara.
D'altra banda, el Palmer Bàsquet va perdre per 89-80 la pista de l'Obradoiro i l'Estia Menorca va caure a Zamora per 72-67.
En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea varen jugar ahir la final de la Premier Pàdel de Cancún.
La parella número 1 del món ha aixecat el títol després d'imposar-se en dos sets per 7-6 i 6-1 a Paula José María i Bea González. Triay i Brea continuen en bon peu en 2026, en què han disputat tres finals i han guanyat les dues darreres. Escoltam Gemma Triay.
Teníamos un partido durísimo, aún no nos habíamos enfrentado contra ellas. Y nada, creo que ha sido un primer set muy duro, estábamos arriba, después se nos ha puesto cuesta abajo, creo que hemos tenido bola de set en contra, y bueno, hemos sacado los remos y hemos intentado pues sacarlo, y creo que en el segundo set hemos vuelto a sacar una muy buena versión.
I en tenis, derrota de l'espanyol i número 1 del món, Carlos Alcaraz, a la tercera ronda dels Masters 1000 de Miami. Alcaraz va perdre contra Sebastián Corda, número 36 del rànquing ATP, per 6-3, 5-7 i 6-4.
I acabam, Xisco, amb altres notícies més breus.
En atletisme, Kip Thun George i Margaret Cogan es proclamen guanyadors de la 20a mitja marató Ciutat de Palma. La prova dels 10 quilòmetres Port de Palma, la victòria va ser per a Cédric Muquezimana i Elin Brink. A més, a escala estatal, Mariano García s'ha proclamat campió del món de 1.500 metres. En futbol americà ha arribat la primera victòria de la temporada 2026 per als Mallorca Voltors a la conferència est de la sèrie A. Els mallorquins superaren el València Firebats per 27-13. I en futbol sala, el Jaén és el nou campió de la Copa d'Espanya gràcies a imposar-se al Barça la tanda de penals per 4-2 després de l'empat a 0 a la pròrroga. Recordem que el Palma Futsal precisament va perdre a les semifinals contra el Barça. I aquest cap de setmana tornarà a la Lliga regular i els mallorquins s'enfrontaran a l'Alzira divendres a les 8:30 del vespre al Palau d'Esports de Sant Moix.
Fins aquí els esports, gràcies, Xisco. Falten 5 minuts per a les 3 del capvespre, una pausa i cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
En ISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Clau de pas al paradís. És senzill.
I obrim la crònica cultural amb una notícia que hem conegut fa uns minuts, la mort del poeta eivissenc Antoni Marí, avui a 83 anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. El creador es considerava com una de les veus més lúcides i rigoroses de la literatura catalana contemporània, tant en la poesia com en l'assaig i la narrativa. Poeta, pensador i professor, la seva obra es caracteritzava per una reflexió constant sobre la creació artística, la subjectivitat i el lloc de l'individu en la modernitat. Va néixer a Eivissa el 1944, va estudiar filosofia i lletres i va desenvolupar una trajectòria acadèmica sòlida en paral·lel a la seva vocació literària. A la Universitat Autònoma de Barcelona va exercir com a professor entre els anys 79 i 1989 i més tard va ser catedràtic de teoria de l'art a la Universitat Pompeu Fabra, on es va consolidar com un dels grans especialistes en les idees estètiques, literàries i musicals dels segles XVIII i XIX.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Clar, la gran paradoxa d'aquesta història és que, a banda de la descoberta en si, l'impacte que genera saber que tens un tiet que va acabar a presó per crims contra la humanitat, és que jo això ho descobreixo quan ja sóc fiscal, he enfocat la meva carrera a la persecució dels delictes d'aquesta mena i a mi això em genera doncs, un doble impacte.
Y I aquest impacte és el que explica Alexandra García Tabernero a Carta al Coronel, un viatge personal que és universal a la vegada sobre els secrets familiars, sobre les dictadures, la justícia, el perdó, entre l'Argentina i Espanya, amb la mirada fixada en els judicis de Nuremberg. Com tota bona història, comença, Sandra, amb una frase mescla de repte i amenaça. Si investigues, no t'agradarà el que hi trobaràs.
Aquesta va ser l'advertència d'un familiar que finalment esperonà l'autora per iniciar un viatge físic i també mental cap a la dictadura militar dels anys 70 a l'Argentina. Allà va descobrir que el seu conco havia format part de la maquinària repressora. De fet, va morir a la presó investigat per crims contra la humanitat. Un trasbals que ella, transformant aquesta carta, amb el seu esperit innat de fiscal, va recollir testimonis de víctimes, visitar espais, escenaris de segrestos, de tortures, de morts, de robatoris, de nadons. Tot això passava mentre els militars passaven el temps jugant a les cartes i no ho feien en qualsevol joc.
Mentre uns policies jugaven al truc, una detinguda menor d'edat va donar llum en una cuina i li van prendre el nadó perquè el coronel volia conèixer el nadó. Aquest nadó va acabar entregat a la família, no se'l va retrobar fins dècades després. Mai es va saber qui havia estat el coronel que havia demanat per veure el nadó, però va ser l'any que el meu tiet es trobava al càrrec en aquella província. Només pensar que aquell coronel podia haver estat ell em va trencar. És que vaig haver de sortir de la visita guiada.
Bona part de la família ha descobert també la figura del coronel Tabernero gràcies a aquest llibre, que ha estat una catarsi no només familiar. Les víctimes també agraeixen que es doni a conèixer aquesta història. I parlant de víctimes, la reparació que va arribar a l'Argentina després de jutjar, d'aplicar la justícia en un procés que res té a veure amb el que s'ha fet a Espanya amb el franquisme, és una cosa que aixeca, explica l'autora, moltes preguntes entre les víctimes argentines.
Per què no hi ha hagut unes conseqüències punitives? Per què no s'ha castigat els que van cometre crims? Per què hi ha una amnistia que encara no han tombat els tribunals, com sí que va passar a l'Argentina? Totes aquestes preguntes me les acaben fent, perquè els paral·lelismes són inevitables.
Preguntes, com dèiem, en aquesta carta al coronel d'Alexandra García Tabernero.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 23 de març, que passen per una darrera hora. Acord entre Gama i els 14 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, sí. L'acord incorpora un pla d'acompanyament social que preveu la possibilitat de recol·locació per al 100% de la plantilla en altres empreses vinculades al grup, la majoria d'elles a Mallorca, oferint una solució individualitzada a les persones afectades. Així mateix, el pacte inclou també una millora de les indemnitzacions per a aquelles persones que de manera voluntària decideixin no acollir-se a aquest pla de recol·locació.
L'actualitat un dia més marcada també per la guerra a l'Orient Mitjà, on el Trump frena l'escalada verbal amb l'Iran i amplia a 5 dies el termini que havia donat el règim dels ayatolàs per reobrir l'estret d'Hormuz i no atacar les seves instal·lacions energètiques.
El president dels Estats Units ordena aturar els atacs a plantes energètiques de l'Iran després de converses productives, ha dit, entre tots dos països. Després d'aquestes paraules de Trump, el barril de Brent s'ha enfonsat un 13% i baixa dels $100.
Les mesures del pla anticrisi del govern de l'Estat tindran un impacte de 70 milions d'euros a les Balears.
Així ho ha afirmat aquest dilluns la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, que s'ha reunit avui amb agents econòmics i socials. Sindicats, patronals i associacions de diversos sectors reclamen un tracte diferenciat en les compensacions per ser un territori insular. Són Ezequiel Orrac, de la CAEP, i Jeroni Balcaneres, de la PIME.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable, y estará en breve, y estamos a punto de empezar la temporada.
Els problemes que creen que estan destinades molt cap al consumidor final, i que aquests sí que se'n donaran compte molt aviat de la diferència a l'hora de posar benzina, a l'hora de pagar les factures energètiques, etc. Però que els sectors econòmics s'han quedat molt oblidats.
La Policia Nacional assumeix la investigació d'un accident laboral que ha tingut lloc avui matí al Port de Palma amb dos ferits, un d'ells de gravetat.
Han patit politraumatismes i cremades després d'una deflagració al iot on feien tasques de reparació. Tot i que en principi s'especulava amb una fuita de gas, ara la principal hipòtesi apunta que l'explosió s'ha produït quan un bufador ha entrat en contacte amb el líquid inflamable.
També als tribunals és notícia la condemna a 13 anys de presó per l'home acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coa Negra el desembre del 2024.
També és notícia que encara continua la recerca de la dona declarada culpable d'assassinat per tirar la seva filla nounada a un contenidor a Porto Cristo el 2023. Ahir la processada no es va presentar a la lectura del veredicte per part del jurat.
Xifra rècord en pràctiques de formació professional a les Balears.
Educació preveu que enguany 14.500 estudiants de primer i segon curs d'FP facin estades formatives en empreses, que és la dada més elevada fins ara. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut, però, que hi ha dificultats per trobar empreses on els alumnes se puguin fer pràctiques, sobretot a les Pitiuses i a Menorca.
I que tenim un sector productiu d'empreses més de mitjana i petita empresa, a on costa molt més poder, diguéssim, arribar que si són grans empreses, com hi ha altres comunitats autònomes que tenen grans empreses, a on poden col·locar molt millor o volen incorporar molt millor l'alumnat.